Bueno, abro el sobre.
Perdón, una cosa antes de nada. Tengo una duda. ¿Estaba planeado o se te ocurrió porque se te calentó el morro?
No estaba planeado, pero yo creo que Pablo reaccionó muy bien y estaría muy mal que tú reaccionaras mal a esto.
Ya. ¿Entiendes?
Yo creo que estamos todos de acuerdo que España no puede con más división. Ya.
Le pusiste de su puño y letra, ¿eh? Perdón, se la dictaste como un chiquillo chico, está bufedísimo eso.
No.
Se la fuiste dictando y...
No, él sabía lo que quería decir.
Ya. Querido David, pelillos a la mano. Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo.
Pablo, mira, estoy aquí en la revuelta con David, le he dado tu nota. Le he dado un par de hormigas que llevan vuestras iniciales tatuadas con un corazoncito y todo. Unos guantes de boxeo también por si queréis boxear. Y que te quiera él decir unas palabras.
Pablo, ¿qué pasa? Máquina, tiburón. A ver, estoy con Alejandro. Te agradezco las palabras, que sé que aunque te las dictó, pero podías no haberlas escrito, ¿verdad? Podías no haberlas escrito.
Eso no va bien.
Entonces... Me gustaría que nos viésemos, porque es verdad que esto se está llevando unos extremos innecesarios. Puedes venir tú al programa y te invitamos, que esto se graba por la tarde y esto es a las 5. O voy yo allí, que yo no tengo ningún problema. Grabamos primero una entrevista y luego salgo yo allí. Y por una vez, un invitado va después allí que aquí, que eso estaría bien. Y entonces...
Esto es el Bronx.
Senyores i senyors, ai senyor, amb vostès el que faltava de vacances. I és que tot això, com diu el Reixac, tot això és una enganyada. Poso.
Sempre diem allò del soci, no se'l pot enganyar, ara. Però entre tots li fotem cada enganyada. Que...
Ara.
Diem-ho clar, tothom sap el que jugui. I això és el que dic jo un dia. I si un dia ho tinc que dir, ho diré, i em quedo tan fresc.
Efectivament.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos.
Això mateix.
Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Ahí estamos. Doncs així comencem. Reconeixent que tot això, no, això de la tele, no hi ha qui s'ho cregui. Bueno. Alejandro Sanz va ser qui teòricament va fer de carabina, eh? Va fer de correu, va fer de conciliador entre les dues grans forces televisives nocturnes d'aquest país. Bueno, que ja és mèrit de Televisió Espanyola que li hagi disputat i li hagi allò plantat cara al totpoderós Hormiguero. Recordem que l'Hormiguero doncs, es va anar carregant tota la late night show de la competència, tant Telecinco com La Sexta, no hi ha manera de que se n'en surtin. TV3 va fent la seva, tot s'ha de dir, però ara Televisió Espanyola, que ha vist el filó de tot això, ha fitxat Buenafuente, recordem. Tot això ho sabem perquè escoltem el magazín de Ràdio Vilafranca, eh? El Penedès en Xarxa, perquè l'amic Gala, Carles Gala, per los amigos, doncs ens ho va explicar a la secció d'ahir de la televisió del magazín, eh? Tot això ho sabem. I ara resulta que aprofiten tot aquest filó i aquestes grinyolades i que si aquest convidat doncs, va a aquesta casa i no a l'altra i que si l'obliguen a no anar o l'obliguen a anar o firmen coses de... Doncs al final crec que de forma molt intel·ligent tot això es posen d'acord, tot i que no estiguin d'acord en tot, però es posen d'acord. Anem a aprofitar aquestes polèmiques i aquest xup-xup que hi ha, però perquè per arribar a això, evidentment falta que el totpoderós accepti que l'altre li està fent la competència. I sembla que Pablo Motos doncs, serà moltes coses, però tonto no. Tonto no, eh? Per tant, doncs mira, aquí està el joc que, protagonitzat per Alejandro Sanz, aquí tothom surt guanyant, doncs han fet que la Revuelta i l'Hormiguero aprofitin aquesta rivalitat per anar traient suc i anar esmolant l'eina, eh? Ja sabeu que això de la tele, bueno... Recordem que la tele ha anat patint evolucions, eh? Primer va ser la tele anquilosada, allò amb horari tarda. Després la cosa ja va anar per la segona cadena, que matia poquet, però matia, eh? I feia allò una mica d'alternativa, per tant teníem dues emissions conjuntes a Televisió Espanyola, Després, la totpoderosa televisió espanyola, la millor televisió d'Espanya, recordem, perquè era l'única que existia, doncs va tastar els migdies amb Pepe Navarro, que va fer aquell magazín del migdia, això sí, xurrimangani robant-li la sintonia a l'Elèctrica d'Arma, va haver-hi litigi fins i tot a nivell judicial, i a partir d'aquí ja la cosa va anar amb tele matutina, amb Jesús Hermida, amb Teresa Campos, que era la jove presentadora que havia fitxat Jesús Hermida per poder ajudar-lo en aquesta televisió que Jesús Hermida portava dels Estats Units perquè ell era corresponsal i que va fer que Televisió Espanyola se n'adonés que potser sí que es podia fer televisió en altres hores que no fossin les de la tarda, vespre, nit. Recordem que la televisió fins i tot ja va evolucionar cap a les emissions nocturnes. Primer, amb aquella tentativa de fer ja amb els socialistes, amb Pilar Miró al capdavant de la televisió, que va durar poc, pobra dona, eh? La van triturar per totes bandes. I resulta que es va atrevir a la televisió nocturna amb aquella cosa que es tallava l'emissió i després tornava a sortir l'emissió amb una pel·lícula així una mica pujada de to. Llàstima que l'invent no va anar més enllà perquè resulta que potser algú s'ha passat de frenada a l'hora de programar pel·lícules pujades de to. Es van programar pel·lícules pujades de to on sortien monges fent no sé què. Home, del tot al res, i del res al tot. Insisteixo, potser algú s'ha passat de frenada xupi-guai, de mirar-se el melic de la cultureta, i tots aquells que potser volíem una cosa una mica més picantona i sense gaires pretensions, doncs van veure com allò s'acabava, perquè, clar, es van posar pel·lícules que eren, que si la Verge Maria no sé què, que si la monja no sé quantos fa el no sé quantos. Home, així ens va anar, que es va tallar la cosa, i no va haver-hi més remei que tallar-ho. I a partir d'aquí ja va començar, això sí, la televisió nocturna i l'aparició de les televisions privades. I aquí va començar ja allò que en diuen la competència, allò que la ràdio sempre hem tingut. La ràdio pràcticament sempre hi ha hagut competència, no sé si molt lliure. Sí, que últimament hi ha hagut competència lliure, sobretot amb la irrupció de les emissores municipals que hem anat tocant la pera a les grans cadenes i aquestes coses, no? I hem sigut, això sí, una font, sobretot, de formació de grans professionals. Ràdio Vilafranca en sap molt d'això. I anava perquè la ràdio sempre ha tingut la competència, menys, això sí, amb els serveis informatius que en èpoques franquistes, que ara ens volen tornar a vendre, que van ser èpoques molt bones, doncs resulta que la d'informació, recordem, estava controlada i totes les emissores estaven obligades, no fa tants anys, a les hores en punt, a connectar amb Servicio Informativo de Radio Nacional. Totes les emissores connectaven amb los servicios informativos, amb el boletín de noticias de Radio Nacional. Que anava molt bé, sobretot per buscar persones o per trobar persones, perquè aleshores era Servicio de Socorro de Radio Nacional. I totes les emissores connectaven amb Se ha perdido una mujer de mediana edad en nombre de... O se ha perdido un hombre... Allò, afortunadament, ja arribada a la democràcia, doncs van passar uns anyets, i es va liberalitzar, i a partir d'aquí sí que la ràdio ja va tenir competència plena. La televisió va tardar uns anys més, i mira, així estem. Va aparèixer la tele matutina i la trinca se'n van fer ressò. Sí.
I és que si una sucumbina, Caterina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina...
Abans era un fenomen, això de la tele matutina.
Si veu la tele matutina. De primer fan els dibuixos que em distreuen la canalla, que ni renten ni m'esmorzen amorrats a la pantalla, i llavors fan les notícies i un reprès de la vigília, i aprofito per anar a plaça a comprar per la família. Mentre surten els que expliquen a quin preu va la patata, es veu que el cent a la tele els hi deixen més barata. Després surt fent l'aeròbica, aquella xicota seca, i passo un rap a tots els mobles a ritme de discoteca. I és que si una sucumbina, Angelina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina. Els cereals sí que em distreuen i preparo la galleda, frego el terra de la sala tot plorant com una bleda. I és que ser tan milionari només porta que molèsties, me'ls hi passa cada cosa com pateixen pobres bèsties. I la sèrie mexicana fa plorar pels descosits, i m'aixugo amb la flaçada si m'enganxa fent els llits. Poro veure com pateixen els cobrets de dinastia mentre pelo quatre cebes, mentre trio la llentia. I és que si una sucumbina, Adelina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina. Es veu cara la dolenta
Santa s'ha esbatut amb la cunyada, però no sé com s'ha acabat que he hagut d'estendre la bugada. I després, quan el padrastre l'arremanca sobre el piano, he baixat a obrir la porta, que trucava el del butano. Ella treu una pistola, però no puc estar pel cas, perquè sóc a la finestra estovant un matalàs. I quan ella li replica, vete al cuerno putinera, ja s'han fet dos quarts de dues, i el més calent a l'aigüera. I és que si una sucumbina, Florentina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina, fa la feina de la casa i veu la tele matutina. I si el meu home protesta, jo sempre me les enginyo per trobar la millor excusa i li contesto carinyo, com sempre. Fot-li la culpa a Calvinyo, fot-li la culpa a Calvinyo, fot-li la culpa a Calvinyo.
Ai, sí. Després de la Pilar Miró, crec que va venir Calvinyo. Déu-n'hi-do, quin personatge. Director de Televisió Espanyola. I és que han passat moltes coses en aquest temps, que no fa tant, no fa tant, senyores i senyors. Un aplaudiment per la Trinca. Sí. Vale, vale, ja està bé, ja està bé. Que tenim el públic molt animat avui. Doncs atenció, perquè... Vinga, va, ens posarem una mica de bona lluna. A partir d'aquest dijous, és a dir, demà, tornen els descomptes al transport públic! Yeah! Yuhuu! Olé! Fixa't tu, que celebrem... Celebrem que tornen els transports, els descomptes del transport públic, quan no els havien d'haver perdut mai. Però bueno, som així, som així. A partir d'aquest dijous tornen, doncs, els descomptes al transport públic i s'apujaran les pensions. Que bé, tu, el Boletí Oficial de l'Estat ja ha publicat el decret que el govern espanyol va pactar in extremis, recordem, i que es va anunciar ahir al migdia, amb Junts, per recuperar bona part de les mesures socials que van caure, recordem, la setmana passada al Congrés. I és que és això, estem celebrant una cosa que, insisteixo, no havien d'haver perdut mai. Entre les 29 mesures que es veu que s'han segregat d'aquell gegantí decret òmnibus, també hi ha, atenció, les ajudes als afectats per la Dana, la moratòria dels desnonaments, la prohibició de tallar l'aigua, la llum i el gas a les famílies vulnerables, a més d'afegir-se que l'Estat, via Generalitat, es farà càrrec dels impagaments dels lloguers i les destrosses a pisos o cases ocupades. Un decret, però, que no inclou el salari mínim o les ajudes per comprar cotxes elèctrics, que aquestes es negociaran a part. Molt bé. Doncs sí, a banda de l'increment de les pensions, una de les mesures estrella, la que potser va despertar més rebombori, sens dubte, és l'afectació de milions de persones envers les bonificacions al transport públic. Amb l'aprovació del decret, a partir d'aquest dijous, tot tornarà a la situació de la setmana passada. Per tant, es recuperen els abonaments gratuïts de Rodalies i de mitjana distància, així com el descompte a la meitat dels trens avant, pel cap baix fins al 30 de juny. I, és clar, segurament hi haurà molta gent que s'estarà, si em permeteu l'expressió, crec que a aquesta hora, ai, a canalla, ja? Doncs que la canalla ho senti. Hi ha gent que s'estarà cagant en tot. Perquè, clar, en aquest període han hagut de comprar l'abonament, han hagut de comprar els bitllets i han hagut de pagar trinco-trinco el que valia sense descomptes. Què passarà amb aquestes persones? Doncs no tinc ni idea, la veritat. Però a mi em sembla que aquí dia passa any empeny i aquí sí que el soci ha estat ben enganyat.
Sempre diem allò del soci, no se'l pot enganyar, però entre tots li fotem cada enganyada. Que...
Efectivament. Això, això. Déu-n'hi-do. Aquí algú podria també cridar com aquell de l'Estefania. Podria cridar... Me cago en la Renfe!
Estefania!
Això mateix. Me cago en la Renfe!
Estefania!
Bueno, me cago en la Renfe, no, me cago en los políticos que hicieron que yo tuviera que pagar sin descuento. També, atenció, es mantindrà el descompte del 50% de la T usual i la T jove. El títol mensual d'una zona continuarà costant 22 euros, mentre que el trimestral per joves es mantindrà en els 44 euros, quan sense el descompte crec que valia 70 i pico, no? De fet, els usuaris no han arribat a notar el canvi perquè des de dijous la Generalitat ha pagat el 30% de descompte que havia deixat d'assumir l'estat espanyol. Ara bé, estava previst que el descompte passés del 50 al 20% a partir del 10 de febrer, cosa que hauria augmentat significativament el preu dels títols. Això ha quedat abolit. Ja no s'augmentarà, no es disminuirà el 20% el preu de l'ajuda, és a dir, el muntant de l'ajuda, que està en el 50%. La T usual d'una zona s'hauria encarit 13 euros si no s'hagués arribat a un acord, fins als 35,25 euros que haguéssim hagut de pagar. I la T jove hauria costat 26 euros més, el que deia, fins als 70,45. Tot això ja s'ha acabat. I de moment, doncs, sí, els que vau haver de pagar aquests dies perquè si no us acabava el títol i no podíeu viatjar, sapigueu que, bé, heu estat, per dir-ho així, els cornuts, permeteu-me l'expressió, que haureu pagat la festa. Sí. Au, per tots aquests, Jordi Ganchitos. Ara sí que escoltem aquesta cançó famosa ja.
Me ha salido pero de tanto esperar. Puta Renfe, puta vida, puta realidad. Siempre tarde, mil problemas, toda la vida igual. Uno se vuelve punky, heavy, metal, trash. Jodidos por la Renfe, jodidos por la Renfe. Parados en la nada, tratados como ratas. Día de furia en cercanías, al final me voy en alza. Problemas en la catenaria. Esta es la enésima avería. Retrasos todo el puto día. Todos al borde de la histeria. ¡Puta Renfe! ¡Puta Renfe! ¡Puta Renfe! ¡Puta, puta, 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 puta! Esta es la vida de la pura working class. Pasar las horas en un tren enganchado a Instagram. Llegar al curro tarde y que el jefe te mire mal. Uno se vuelve punky, heavy, metal, trash. Jodidos por la Renfe, jodidos por la Renfe. Parados en la nada, apretados como vacas. Día de furia en cercanías, al final me voy en alza. Problemas en la catenaria. Esta es la enésima avería. Retrasos todo el puto día. Todos al borde de la histeria. ¡Puta Renfe! ¡Puta Renfe! ¡Puta Renfe! ¡Puta Renfe! ¡Puta, puta, 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 puta Renfe! ¡Puta, puta, puta Renfe!
Déu-n'hi-do, eh? Home, és que no m'estranya.
¡Puta, puta, 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 puta!
La gent està molt cabrejada perquè els que han pagat el preu sense descompte, ara resulta que per 4 dies o 5, ara ja torna a haver-hi descompte. I és que, com deia la senyora Alba Vergés...
Són confinaments que molesten, putegen. A tothom, a la vida de tothom. Estem demanant a la gent, al final, al cap i a la fi, doncs fer el mínim.
Això mateix. Doncs escolta una cosa. És que em sap greu parlar del tren i dels transports. Hi ha prou que els estan putinejant i que els estan arruïnant tots aquests gestors i gestores que, bé, doncs no arreglen gaire cosa i de moment continuem impassibles veient com s'incendien autobusos i altres coses. Però posar-hi més mala bava no... Mira, estem en aquest el que faltava de vacances que... Va, li posem una cançó d'aquelles més romàntiques, no? D'aquelles de tota la vida, de parlar del tren. Vinga, va. Aquesta m'agrada més. Posem una mica de dolçor a la vida, també, que si no... Ah, va.
Llaunes i cassoles i barrets de capellà.
Bon dia, mossèn! Bon
dia. I barrets de capellà. S'atura a mig camí. Tot dona temps al maquinista d'anar a veure un got de vi.
Amb una balla al centre i al ventre.
D'anar a veure un got de vi. Cosits i apedaçats. Ningú no viatja tercera, ni pagesos ni soldats.
Compte que vaig amb les patates, ai!
Ni pagesos ni soldats.
Santo, anem-hi cap a Banyoles. Correu, correu, que perdeu el tren.
Passegeix el tren. El tren pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha. Llaunes i cassoles i barrets de capellà. Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà. Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà.
Bon dia, passeig!
I barrets de capellà.
Olé! Aquesta sí. Mira, ens hem quedat de més bona lluna. Sentíem Alba Vergés fa uns moments parlant de la Covid, de que ens havien de quedar a casa, que això putejava, eh? La paraula era aquesta, perdoneu, però la paraula era aquesta. Estàvem una mica tensos tots plegats, eh? Home, home. Ja sabeu que en aquest El que faltava de vacances intentem tant comentar una mica per sobre la realitat i l'actualitat com aquests descomptes que tornen gràcies a l'acord que hi ha hagut a nivell polític i també coses que passaven, perquè... Ja insisteixo una vegada més que la motivació principal d'aquest programa van dir, bueno, pues rescatarem aquestes introduccions que, sobretot a partir del confinament, doncs van ser grans protagonistes dels programes del que faltava, que no es van deixar de fer, ni tan sols en confinament, perquè gràcies a la tecnologia, doncs mira, jo des de casa, el Pep des d'aquí, l'altre no sé quantos, doncs vam anar fent. I aleshores, també haig de dir, que guai, teníem molt temps per anar buscant talls i històries que es protagonitzava moltíssima gent, perquè com que tothom estava per casa, i el que sí ens va reconfortar sobretot és que l'exèrcit prengués la comunicació, el poder de la comunicació. Sortia el comandante o el general, era general aquell, no? Si esperes que te hagan, era el general Villarroya, que ja vam tastar una miqueta l'altre dia. El general que parlava de que el rei és el primer espanyol que està luchando contra este enemigo, que és el Covid, i, bueno, una mica... Ja m'agrada a mi això de la... una mica la dreta espanyola, com aborda aquests temes tractant-se d'enemics. Recorda en Mariano Rajoy com parlava del chapapote, unos hilitos muy pequeños, però al final sí, tothom fent el burro, tothom ordenant que el prestigi anés allà a morir al mig del mar perquè escampés tota la porqueria per tota la costa, en comptes de, com deien els experts, confinar-lo només en una bahia i que simplement quedés tot el petroli allà. I aquest senyor al final el que van fer va ser amagar-se, com sempre, recordeu-lo d'octubre? Bé, doncs es van amagar i l'únic culpable d'allò del chapapote va ser el capità. Però, bueno, són figues d'un altre paner. Ara el que farem serà recordar precisament un resum del general. Bueno, era comandante, però jo li dic general perquè a mi, tal com parlava aquest home, la veritat és que em reconfortava. Vam fer un resum de totes les rodes de premsa del comandante Villarroya. Endavant, document.
Allí a por la tierra mora, allí a por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba.
Esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Y siguiendo el hilo de ayer en el que hablaba de algunas de las virtudes militares, hoy quisiera referirme al espíritu de servicio. Espíritu de servicio que no es exclusivo de los militares. Al contrario, lo estamos viendo todos los días en el personal sanitario que se desvive por atender a todos aquellos afectados. Eso lo está demostrando día a día, momento a momento, todo el personal de servicio en los hospitales. Hagamos lo mismo. Demostremos que somos soldados cada uno en el puesto que nos ha tocado.
La banderita española, la banderita española.
Bueno, y ahora quería aprovechar esta ocasión para comentar un vídeo que se hizo viral ayer por la tarde, cuando se veía a una señora con sus bolsas de la compra acompañada por dos soldados. Y quiero, pues, en primer lugar, que comentar que efectivamente ese no es el cometido principal de nuestros soldados, pero sí es un indicador del carácter que tiene nuestra gente, del carácter que tienen nuestros soldados, que les hace tan apreciados y tan queridos, tanto en misiones internacionales como en eso. Aportan ese grado de empatía que es difícil de encontrar en otras fuerzas armadas de otros países.
Hola, buenos días. Sin novedad en el frente. Por parte de las Fuerzas Armadas, este lunes, que milagrosamente coincide también en el calendario, seguimos con la operación Balmis, y antes de pasar a relatar lo previsto para hoy, quisiera recordar que efectivamente nos esperan unos momentos muy duros y que un día más de esfuerzo redunda en vidas salvadas. Hoy, 23 de marzo, la Guardia Real se incorpora a las tareas de la operación Balmis, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey es el primer soldado de España.
Yo em vaig emocionar. I ja estava més tranquil. Chim, pom, hola, Espanya. Ahí estamos. Oh, i quins temps aquells, eh? Bé, tenim documents per parar un tren, la veritat. Mira, ara que parlàvem de trens, eh? Si és que funcionessin, el pararíem. I trens, autobusos, el que sigui, eh? Tampoc no anem aquí ara. La qüestió és que es van fer moltes coses. Es van gravar moltes històries. I per què no també dir-ho? Entremig de tant dolor, doncs vam riure una estoneta. Per exemple, amb els dobladors de pel·lícules, de personatges de pel·lícules que des de casa seva van fer de les seves. Precisament, el doblador de Rocky... El doblador de Rocky, Alfredo Díaz, va fer una paròdia molt guai del seu personatge preferit, Rocky, precisament en ple confinament. Com quan, per allò al mes de maig, que ja començàvem a veure-li allò una mica, ja podíem treure el nas i començar a córrer. Sabeu que les mesures eren com molt complicades, després parlarem de les mesures, perquè si era per horaris. La gent gran pot anar de no sé quan a no sé quan. La gent normal... pot anar de no sé quan o no sé quan, a no ser que passegi el gos, que llavors pot anar també en altres horaris. La gent va adquirir molts gossos, evidentment. Després, pobrets, alguns van quedar abandonats, eh? I és que la societat és així de miserable. Total, que Rocky també va intervenir i també va obrir un dels programes d'aquella època, per allà al mes de maig, del que faltava.
Dicho que te quedara en casa,
Rocky. Estoy harto de que nos grite la gente diciendo lo que tenemos que hacer. ¡Calla, hijo de puta!
Que te tenías que haber quedado en tu casa, que has ido desde el polígono hasta el Zairín y te pueden decir la policía lo que sea.
¡Me suda los cojones el virus! ¡He venido a verte porque te quiero! ¡Y los vecinos que se callen la puta boca! Primero no te pongas mascarilla, luego póntela. Siempre esto o otro se contradicen con la mierda del puto virus. ¿Cuándo cojones les hemos importado tanto, eh? ¿Cuándo cojones? Un día un experto dice una cosa, otro día un profesional dice otra, y así os tiraremos mareando la perdiz. ¡Hasta que a ellos les dé la puta gana! ¡Cojones ya!
¡No tire el abrigo, que el suelo puede tener coronavirus!
¡Que venga a mí! ¡Me agarre! ¡De los huevecillos!
¡Te va a contagiar!
¡Que venga a mí y se me pegue! ¡Venga, vamos! ¡Yo soy un tío sano! ¡En you, en mí!
¡Te va a contagiar!
¡Pues vale! ¡Si es que estoy deseando pasar lo que me venga de una puta vez a mí y decir que lo he pasado y que me dejan en paz! ¡Vaya, Balconazzi! ¡Me cago en la Virgen!
¡Te va a contagiar!
¡Mira, quédate en tu casa cuando sea las 8 y aplaude!
¿No te crees que yo no te quiero, Rocky? ¡Pero no puedo hacer lo que me sale del coño! ¡Vuelve a casa! ¡Por tus muertos, por el bien de todos, vuelve a casa, que no va a matar a infectar!
Ay.
¡No ves, te está dando un jamacuco! ¡Eso es culpa del coronavirus, que no va a matar por tu cuerpo! ¡Tú quieres morir, yo no!
Des de casa, tots avorrits, com Alfredo Díaz, el doblador de Rocky, que també va fer, doncs, el seu document. Home, déu-n'hi-do. I és que, efectivament, a per allà al mes de maig ja les coses anaven... ja podia sortir, però amb un molt de reglament. I aquí els germans Marx també van dir la seva.
La parte conviviente del ámbito familiar no podrá visitar a otra parte conviviente siempre que supere los 6. ¿Qué tal está? Muy bien, ¿eh?
No me he enterado.
¿Te lo vuelvo a repetir?
Repítelo de nuevo, a ver si me puedo enterar.
La parte conviviente del ámbito familiar no podrá visitar otra parte conviviente siempre que supere los 6.
Ah, vale, estás hablando de las restricciones.
Claro, de eso hablo, de que no sea de la misma unidad familiar.
De diferentes ámbitos.
6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar.
Dentro de lo que es la propia actividad familiar.
Hasta ahora lo que hemos hecho es una recomendación y ahora queremos hacerlo en plan obligación. En la parte conviviente del ámbito familiar no podrá visitar a otra parte conviviente siempre que superen los 6. Joder, esto no hay quien se entere. Joder, ¿el mismo máximo de personas dentro del ámbito familiar?
Joder, hablas como un consejero de salud. Haz el favor, repítelo de nuevo.
Vale, te lo vuelvo a repetir. Y esto dice... evitar que se acumulen personas de diferentes unidades dentro del propio ámbito familiar.
Ah, vale, eso es la parte conviviente.
Claro, la parte familiar.
Nosotros solo somos 2, no llegamos a 6.
Por tanto, solo podemos meter a 4 personas más en nuestro ámbito familiar, ¿vale? ¿Qué 4 personas se te ocurren?
A ver, ya lo tengo, la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes.
Mira, ¿sabes qué te digo? Vamos a hacer lo que nos salga de la polla, ¿vale?
Si tú lo dices...
Eso es lo que han hecho siempre los que mandan, pues ahora nos toca a nosotros, ¿vale?
No, que nos multan.
¿Quién pollas nos va a multar?
No hagas tonterías, nos multa la policía.
La policía no está para tales tonterías, ¿no ves que tiene que detener a delincuentes de verdad?
Con dos cojones.
El cinema. El cinema formava part també de la broma i de la mofa que generaven aquestes mesures que, efectivament, eren bastant difícils de comprendre, que havies de... Bueno, si sou 6, unitats familiars, recordin. Érem unitats familiars i potser els que érem 6 persones en una unitat familiar potser estaven fora de la llei, a veure si ens haguessin hagut de separar. Per exemple, Cantinflas també va abordar els inicis del que faltava amb aquesta gravació.
Señores, estamos viviendo un momento histórico. Aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí para que luego digan que no doy explicaciones. Las mascarillas no sirven de nada, pero sí sirven. Si puedes, póntela o si no, no te la pongas. Porque en realidad solo sirven si estás contagiado, pero puedes estar contagiado y no lo sabes. Entonces sí sirven. Y si no hay, pues no te la pongas porque no sirven de nada. Y las tiendas están cerradas excepto las que están abiertas. La comida en el supermercado no faltará, pero hay muchas cosas que faltan. Si vas al final del día, pero no hay que ir por la mañana. Vete al final del día mejor y si falta algo, vuelves el día siguiente. Después de ir al supermercado, deja los zapatos en la puerta y lava la ropa a 60 grados, porque si la lavas normal, el virus no se irá. Eso sí, si lo tienes en las manos, pues con que te las laves 2 minutos, ya lo has matado. Y no hay que ir a los hospitales a menos que necesites ir. Solo si hay que ir en caso de emergencia. Si ves que te estás muriendo, es emergencia, entonces vete. Si no, quédate en casa porque es como una gripe, un poco fuerte, eso sí, y puede que te mueras. Pero si tienes más de 60, muérete directamente y no molestes. ¿Y qué manía con los test? Pues claro que compramos test, muchos test, muchísimos test, pero nos dieron gato por liebre, unos correveidiles, y no me preguntes quiénes eran, porque era de noche y no se veía bien. Así que no os preocupéis, que está todo, todo, todito controlado. Seguid saliendo a aplaudir a las 8 y cantar Resistiré varias veces al día, porque así el coronavirus oye ruido, se asusta y sale corriendo.
Ay, sí. Us en recordeu? El Resistiré. Ara l'escoltarem. Una última mesura. Quan els nens van poder tornar a col·le, va ser un altre galimaties. Ai, pobres profes, mira. Pobres profes. Els profes, amb això del Covid, també van haver de lluitar, eh? I els pares, que finalment van poder portar els nens a col·le, però, uf, no sé si hagués estat millor quedar-se a casa. El Polònia va fer un petit resum de tot plegat.
La tornada a l'escola és segura, esclar que sí, però... jo hauria preferit ràtios més baixes, concretament de 20 professors per alumne, i que per evitar aglomeracions a les portes, doncs, llancéssim els nens des del cotxe en marxa. Jo no critico, simplement són propostes, que no vol dir que jo tingui la veritat absoluta, que sí, però crec que és un xic irresponsable.
Calla, cony, que ja estic prou atabalat!
Vale, calma, Miquel, que tampoc és tan difícil. A veure, repassem. L'entrada de l'escola és per la porta principal a les 8:50. Allà hi haurà un professor que els recollirà al pati.
Ok, els deixo a la porta principal a les 8:50.
No, només el nen. La porta principal és per primer, segon, tercer i quart de primària. La nena fa P5. P5 entra per la porta d'incendis, la del carrer de sota, a les 9:10.
I per recollir-los igual?
No. La sortida, si tens dos nens a l'escola, preval la del fill petit. Llavors els dos surten per la mateixa porta.
O sigui, per l'incendis, la del carrer de sota.
No, perquè en aquest cas, si el fill petit va néixer entre l'agost i el desembre, preval la del gran.
O sigui, jo vaig a buscar-los a la porta principal, no?
No, Miquel, les sortides es van alternant. I primer, segon, tercer i quart de primària, dilluns, dimarts i dimecres, surten per la porta principal. I dijous i divendres surten per la finestra que dona al carreró del darrere. Eh? Allà un professor us anirà passant els nens a poc a poc.
Però quan tens l'entrada d'aquesta escola? Què estudien al Palau Sant Jordi?
Collons, Miquel, tampoc és tan difícil. És un horari escolar, no és TENET. Ah, i no oblidis portar el full de declaració responsable.
El tinc.
Aquest és el de les extraescolars, Miquel. Per cert, hem parlat de les extraescolars? Quan deixis el nen a patinatge, l'has de portar a la porta principal, perquè l'hauràs recollit a la finestra del carreró. No el pots canviar dins l'escola, l'has de canviar en uns barracons que han instal·lat al parc del davant, el de la placeta, saps? Perquè com han de desinfectar...
No! No puc estar tot arreu. No anireu a classe i punt. Ja us educaré jo, que a 7è d'EGB vaig fer una pila amb una patata.
Però què estàs dient, Miquel? Els nens han d'anar a l'escola.
Però per què? De què serveix estudiar? Fills meus, feu cas al papa. No cal, no hi ha futur.
No li foteu ni cas. Heu d'estudiar per ser llestos i per entendre els protocols de l'escola el dia de demà. Au, cap a classe.
Passeu, passeu, veniu. Va. Ja veureu quins 14 dies més divertits que passarem. Vale, necessitem una patata i un tros de cable de coure.
No fa tant de tot això, eh? I sembla que quedi molt i molt lluny. Déu-n'hi-do.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Soportaré los golpes y jamás.
se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré.
Toda la partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz,
resistiré.
Aquesta potser va ser la cançó més famosa, eh? La del Resistiré. Oh, Déu-n'hi-do. Hi havia el David Palau per aquí mig, també, eh? Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i fent coses xules. Sí. Per cert, havíem dit que també faríem un homenatge als profes, no? Perquè van ser, vaja, jo diria que juntament amb el personal sanitari, els profes, Déu-n'hi-do, el que van haver d'aguantar en aquelles èpoques de retorn de les nenes i els nens a col·le, amb corrents d'aire insufribles, amb mesures, moltes d'elles, absolutament qüestionables, com a mínim, tenint en compte que els nens se'ls exigia tot, ja ho vam dir aquí, en més d'una ocasió, i en canvi als bars la gent podia estar ja-ja-ja, hi-hi-hi, com li donés la gana, que digue'm a mi. I l'humorista Roy els hi va fer un homenatge amb aquest document.
Buenos días, vamos a comenzar la clase. Prepararos que vamos a empezar con un dictado. Manuel, tú sal a la pizarra, ve escribiendo la fecha.
Manuel, ¿te has puesto los guantes?
No, deja la tiza, suelta, tírala a la basura. Ponte los guantes y coge otro trozo. Sí, claro, la basura, nadie más puede usar ese trozo de tiza ahora. Y ponte bien la mascarilla. Venga, comenzamos. Antonio, no me to... María, estornuda en el codo. Ve al baño y lávate las manos con jabón. Ya sé que no había jabón. Puede que hoy haya. No, te lavas las manos y luego te pones el hidrogel. ¿Estáis todos listos ya? ¿Sí? Antonio no me tomaba en se... ¿Qué pasa, Marcos? No lo siento, es que con la mascarilla no te entiendo. Vocaliza bien, por favor. Que no tienes boli. Pues usa un lápiz. Que no tienes... ¿Un rotulador? Que te has dejado el estuche. No, Elena, no le puedes dejar un boli, ya lo sabes. ¡No, ni un lápiz tampoco! Cada uno sus cosas, lo decimos cada día. Manuel, la mascarilla. ¿Te has lavado ya las manos, María? ¿Cómo que hay mucha cola en el baño? No, no me extraña, 200 alumnos por pasillo y un puto baño, me cago en... Anda, ven que te he hecho hidrogel, pero no vuelvas a toser en las manos, ¿vale? A ver, chicos, solo tenemos un bote y tiene que durar para toda la semana. Si queremos todos a todas horas, no nos llega. Además, sabéis que cada uno tiene que traerse su pote de hidrogel. No pasa nada, Roberto, si te has dejado el pote, yo te pongo. ¡No, Elena, tú no puedes dejarle tu hidrogel! Manía con dejar las cosas, joder, que no os podéis dejar nada. Dictado. Apunta, Manolo. ¡La mascarilla! No, que te pongas bien la mascarilla, no que apuntes la mascarilla, que te la pongas bien. Antonio no me tomaba en serio. Lucas, como vuelvas a usar la mascarilla como tirachinas, te la ato con cero a la cabeza. Marcos, vocaliza que no te entiendo. ¿Cómo que sigue sin...? Me cago en claro. Toma. Te lo regalo. A partir de mañana cada uno va a dejar un boli en su mesa que no se va a mover de la clase en todo el curso. ¿Queda claro? No, María, no. Este año no vamos a cambiar de mesas. ¿Dónde vais? Esta sirena no es la vuestra. Vosotros no salís ahora al recreo. Salís a las 11:30. Ahora salen los de primero y segundo. Quietos ahí. Seguimos. Antonio no me tomaba en... ¿Qué pasa, Sara? Pues si se te ha roto la punta del lápiz, le haces punta al lápiz. Tienes sacapuntas, me cago en la... ¡No te puedo prestar mis sacapuntas! ¡No te puedo prestar mis sacapuntas! ¿Podemos seguir con el puñetero dictado? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Antonio no me tomaba... ¡María en el codo! ¡Pero no te rasques ahora la nariz! ¡Ponte hidrogel! Mira, nos ponemos hidrogel todos. ¡Sí, Roberto, yo te dejo!
Puta madre. Tú no, Manuel, que llevas guantes. Cuando te los quites, te lo pones. Sí, Manuel, da mucho cal... ¡La puta mascarilla! ¿Podemos seguir ya? Antonio, no me... ¡Julia, la mascarilla! ¡María, en el codo! ¡Sara, deja el hidrógeno! Manuel, como vuelvo a verte la nariz, te meto una bolsa en la cabeza. Todos al recreo. De uno en uno y con un metro y medio de distancia entre todos. ¡Por favor! Mira, haced lo que os salga de la punta del rabo. ¡Manuel, la mascarilla!
Un homenatge als profes, als mestres, al personal d'aquest país. Déu-n'hi-do. I vinga, va, que ens quedava una mica de temps per comentar què va passar al Benidorm Fest, que recordem haver-hi la primera semifinal ahir dimarts amb un horari fantàstic. Recordem, 10:15 de la nit, un horari, com sempre, molt adequat perquè el públic jove, el que en principi va destinar tot això del Benidorm Fest i d'Eurovisió i aquestes coses, però és que el públic jove, horari europeu, horari europeu. A ningú se li va acudir millor que els directius de Televisió Espanyola i els organitzadors del Benidorm Fest fer el festival, primera semifinal, a 10:15 de la nit. Sí, senyor! Perquè així la canalla vagi a dormir a 12:15 a la una i així puguem dir i fardar a tota Europa de que tenim horaris europeus i una canalla descansada i així ens va amb les proves PISA. I això Televisió Espanyola. Vinga, va. Artita de llorar que estem. Sí, senyor. Bueno, qui ho anava a dir? Artita de llorar va ser una de les cançons que es va classificar per la final de dissabte. La Chispa, aquesta noia que reivindica que el flamenco tiene un sitio en Eurovisión, malgrat una vegada i una altra s'hagin empastifat allà, empotrat al mur de la realitat. Que a Europa no li agrada el flamenc, home, que quedarà última o penúltima, si és que finalment aquesta és la cançó. Per cert, totalment allò enlairada, les enquestes i el cançó preferida d'Espanya, vaja. Artita de llorar. Vinga.
Estoy artita de llorar.
Mare meva.
Se nubló mi mirar.
Una, vinga. Per cert, Sònia i Selena eliminades, tu. Ostres, quin disgust. Mira, jo la veritat és que no ho entenc. Sònia i Selena, aquelles de Yo quiero verte bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va. S'ha classificat també contra tot pronòstic Cube, l'artista murciana que viu, que es diu Marian Frutos i que aposta pel pop electrònic a lo que porti. També se'n va a la final Daniela Blasco, que va oferir un espectacle carregat de ball inspirat en Beyoncé. Mira, almenys s'ho va currar. La Chispa, actuació doncs, feta aquest dimarts i que manté dalt de tot les apostes a les enquestes per tal de que el flamenc triomfi a Eurovisió d'una vegada, perquè Espanya se la merece. Vinga. Ai, sí. I dijous la segona semifinal. Vale, ja està. Se'ns ha trencat l'aparell, tu. Acabem. Mira, ho farem amb la cançó romàntica, eh? Mira, m'alegro molt. El català Lucas Boon ha estat un dels classificats contra tot pronòstic. Te escribo en el cielo, dedicat a la seva mare i tot això. Doncs res, amb aquesta cançó catalana, que també es classifica per la final d'Eurovision, perdó, del Benidorm Fest de dissabte, acabem el que faltava. Adéu-siau. Artito de llorar que estoy.
Si algún día me dijeran que no fue más que un mal sueño, que no soy dueño del pesar que vive en mí. Si algún día amaneciera y tu luz me despertara, sobrevolara tantas cosas junto a ti. Guarde tu fuera ayer otra vez. Si algún día yo sintiera junto a mí tu piel de seda, sería un milagro o una dulce bendición. Guau.